Molt bona tarda, benvinguts un dimecres més al nostre espai dedicat a parlar del Cornellà Cuida. Avui hem de parlar sobre la disfàgia i què fer quan tenim el cas d'una persona dependent al nostre domicili, a la nostra llar, i doncs hem de donar-li tot el suport que necessita. Recordem que una persona gran afectada per una malaltia com l'Alzheimer o el Parkinson pot acabar patint aquesta disfàgia i s'ha d'estar molt pendent d'aquesta persona per evitar que s'ennuegui, i hem de preocupar-nos sempre de mantenir-los molt ben hidratats i molt ben alimentats. Però clar, com ens podem assegurar de que mengen adequadament, de quina manera hem de preparar aquests aliments i quines pautes podem seguir en el nostre dia rere dia per aconseguir-ho? Per parlar d'aquest tema, avui ens acompanya als estudis de Ràdio Cornellà Josep Lluís Teixidor, metge de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Verònica.
Per començar a parlar d'aquest tema, per tota la gent que estigui a casa i que no conegui doncs aquesta malaltia, aquesta afectació, definim primer de tot què és una disfàgia.
Doncs bona tarda. La disfàgia és un trastorn de la motilitat a nivell d'empassar líquids i sòlids. Per tant, pot portar problemes quan es passi al canal digestiu, sobretot a nivell d'orofaringe. Orofaringe, que és el límit entre la faringe i l'esòfag. I a partir d'aquí ja comencen els problemes.
Com podem conèixer els primers símptomes que ens han d'alertar doncs, de que la persona a la qual estem cuidant doncs, pateix aquesta disfàgia?
El primer símptoma més aclaridor és la tos. La tos seca, continuada, que la família pensa que pot ser de tipus doncs, una faringitis crònica, un catarro, però un catarro que no s'acaba de curar. Llavors, quan ja veiem que aquesta tos comença a ser crònica i es cronifica, hem de descartar doncs, llavors una disfàgia.
De quina manera podem ajudar a una persona que s'està veient afectada per aquest problema?
Doncs de quina forma la podem ajudar? Doncs llavors consultar amb els professionals. Quan aquesta tos i aquesta que respira és continuada en el temps, llavors hi ha un equip que és la TEO, la terapèutica ocupacional, o la responsable higiènic sanitari, que des d'aquí els envio un saludo a la Ainhoa i a la Sarai. Uh-huh. I llavors a partir d'aquí ja fem una mesura de volums de líquids per saber a quin nivell està el problema d'empassar el líquid o els sòlids.
Uh-huh. És un problema que realment ha de preocupar doncs, a les persones que estan a càrrec de les persones dependents que la pateixen. A la persona cuidadora, clar, que se li pot dir com ha d'afrontar un problema d'aquest tipus a l'hora de donar el menjar, perquè imaginem que s'han de prendre mesures.
Sí, s'han de prendre mesures. I llavors és qüestió de parlar-ho amb el metge de capçalera, o bé, si estem dins d'una institució tipus centre geriàtric, llavors consultar doncs, llavors amb el metge i amb l'equip responsable, en aquest cas.
Uh-huh. Es pot donar qualsevol tipus de menjar en aquestes persones o s'ha de seguir una dieta especial?
S'ha de seguir una dieta especial, perquè si no tornarem com al començament, amb la tos, que es respira, i llavors la dieta ha de ser especial, i una sèrie de volums de líquids.
Uh-huh. Clar, quan estem davant d'una persona doncs, amb un Alzheimer o un Parkinson, potser tenen problemes per expressar si realment tenen ganes, si ja estan plens. Com podem saber, quan estem alimentant aquestes persones, que ja han menjat prou i que no hem de continuar donant aliment?
Doncs això és molt relatiu, perquè, clar, no tenen un nivell de saturació. Llavors, mentre puguin menjar la meitat del bol del triturat, o la quarta part, ja els donarem per contents en aquest aspecte. O sigui, no hem de buscar sostres de volum de líquids o de volum de sòlids. El que hem de procurar és, si és una quarta part o un plat únic, perfecte, i que no s'ho acabi tot, sinó una quarta part, ja ens podrem donar per satisfets.
Mm-hmm. Tenir en compte això, no? Que
exacte.
No sempre hem d'obligar a que mengin més d'allò que...
Exacte.
Mm-hmm. A vegades hem sentit a parlar de que s'ha de posar espessant en els dinars. Això realment és necessari o no?
Quan s'ha fet aquestes proves que t'he parlat al començament, llavors, si s'ha indicat a l'espessidor per als líquids, llavors sí que és recomanable posar-hi, si no, no.
Això en tot cas ha d'anar recomanat per l'especialista concret.
Exacte, per la TEO, per la responsable de gestió sanitària, o si no per l'equip de Mutuam, que també ens donarà suport al centre geriàtric.
Per això és tan important, sempre que es detecta el problema, assistir directament a demanar ajuda i assessorament expert. Hi ha alguna recomanació més general que es pugui tenir en compte per evitar doncs, riscos en el moment de donar menjar o de beguda?
Doncs els riscos, en aquest cas, amb la pajita, que hi ha una recomanació que no és recomanació, sinó que és una contraindicació, perquè beure líquids amb la pajita, que es recomana per als malalts d'Alzheimer, no és una qüestió que sigui indicada, sinó perquè, clar, llavors el malalt d'Alzheimer o de Parkinson, o també... Ens hem oblidat també del malalt per ictus, perquè el malalt per ictus també, conseqüentment, amb el temps, també pot tenir problemes de disfàgia. Llavors, se recomanava lo de la pajita, però en aquest cas hi ha molta ingesta de volum d'aire, que aquesta ingesta és incontrolada i llavors pot donar un efecte d'enuagament per líquids.
Per tant, un estri que en principi podria servir o podria ajudar, en aquest cas està recomanat.
No està recomanat.
Molt bé, recordem que davant de qualsevol dubte d'un familiar, una persona que estigui encarregat de la cura d'un pacient dependent amb aquestes malalties o algunes que puguin provocar aquestes disfàgies, sobretot que davant de qualsevol dubte que consultin amb l'equip professional adient, perquè estem parlant d'alimentació i estem parlant de problemes molt greus que es poden derivar.
Sí, perquè una persona ofegar-se per un problema d'ennuegament, bueno, és algo molt trist i ho passa malament tant el que s'està ofegant com la família que ho està assistint en aquell moment.
Per tant, recordem que sempre s'ha de consultar per evitar problemes i sobretot demanar assessorament, que sempre pot evitar complicacions i ajudarà sobretot a estar més tranquils.
Exacte.
Abans de qualsevol problema. Avui hem d'agrair-li a Josep Lluís Teixidor, recordem, metge de la Fundació per a l'Atenció a Persones Dependents, gràcies per estar amb nosaltres en aquest espai del Cornellà Cuida i parlar-nos una miqueta més de la disfàgia i de com enfrontar-nos a aquest problema. Gràcies.
A tu, Verònica, gràcies.
Nosaltres ho deixem aquí. Recordin que ara a les dues arriba l'Era Vinil amb una bona selecció musical de Ràdio Cornellà. Gràcies per la seva atenció.